És dilluns 12 de gener. Les jornades inclouran tres ponències i una taula rodona que abordaran l'enfocament restauratiu com a eina per a la gestió positiva dels conflictes, la prevenció de violències quotidianes i la promoció d'una convivència més justa i cohesionada. I avui justament ha començat la 13a edició del Brem Escolar. I parlarem amb un veneçolà que resideix a Castellà perquè analitzi la situació que es viu al seu país arran de la detenció de Nicolás Maduro. I en esports, l'Hoquei Club Castellà no es classifica per la Copa de la Generalitat. I la previsió meteorològica, bon temps en general, encara que les temperatures quedaran frenades i no passaran dels 13 graus. Comencem. Com us dèiem, l'Ajuntament de Castellà ja ha obert al web municipal les inscripcions a les 7a jornades d'infància, adolescència i educació, que tindran lloc el pròxim dimecres 4 de febrer a la sala d'actes del Mirador. Aquesta edició, que porta per títol l'enfocament restauratiu i la cultura de la pau en la gestió de les relacions, inclourà tres ponències i una taula rodona que abordaran l'enfocament restauratiu com a eina per a la gestió positiva dels conflictes, la prevenció de violències quotidianes i la promoció d'una convivència més justa i cohesionada. El programa de les jornades, que es dividirà en dues parts, matí i tarda, i contempla inscripcions independents, matí i tarda, opció de tot el dia, és el següent. La primera ponència, que porta per títol Fem cultura restaurativa, aprenem pau, comptarà amb Mònica Albertí, doctora en educació, psicòloga, mediadora i màster en pedagogia social i comunitària, i Marina Caireta, formadora i investigadora de l'Escola Cultura de la Pau de la UAB. La sessió introduirà l'enfocament restauratiu relacionat i relacional, i la seva vinculació amb la cultura de la pau, amb la identificació d'habilitats, pràctiques i processos que permeten construir relacions basades en el reconeixement i la cura mútua i superar violències quotidianes i subtils. La segona, anomenada Pràctiques que transformen com crear la seguretat, veu i vincles als nostres espais, comptarà a la presència de Lola Montejo Cunilleres, treballadora social, mediadora, comunitària i cofundadora de Tessera Mediació, i Òscar Negredo Carrillo, coordinador del Servei de Mediació Comunitària de l'Ajuntament de l'Hospitalet i docent en màsters i postgraus. A partir d'experiències concretes s'explotarà com implementar pràctiques restauratives en diversos àmbits professionals. També hi haurà una taula rodona a partir de les presentacions següents, que són Centres per la Convivència i Joves Restauratius, en David Gual de Manzano, coordinador de la Xarxa de Valors de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i és la presentació del programa socioeducatiu que impulsa models de convivència positiva als centres públics de secundària i del paper dels joves restauratius en la promoció de la cultura restaurativa entre iguals. La segona experiència seria un canvi de mirada amb Montse Pedrol Llirinós, docent, mediadora i director de l'Institut Can Periquet de Palau-Solità i Plegamans, que es posarà al projecte de convivència del centre fonamentat en l'enfocament restauratiu relacional i els seus tres pilars, responsabilitat, reconeixement i relacions. Un altre exemple que es posarà a la taula, en aquesta taula rodona, és la justícia restaurativa, reparar és millor que castigar, amb la castellarenca Gemma Ubasart, professora de Ciència Política a la Universitat de Girona i directora del Màster en Justícia Restaurativa. Ubasart exposarà una reflexió sobre la justícia restaurativa com a model que situa al centre la reparació del dany, la responsabilització i la participació comunitària i la seva aplicació més enllà de l'àmbit penal. A la tarda, en aquestes jornades, hi haurà la darrera ponència, Viure i conviure a dins i fora de casa, la mirada restaurativa en el dia a dia, a càrrec de Maria Helena Tolosa, mestra, psicopedagoga i artista. La ponència abordarà la família com a primera comunitat de convivència i oferirà eines per fomentar relacions saludables basades en la confiança, la comunicació respectuosa i la gestió positiva dels conflictes, tant en l'àmbit familiar com en la tasca dels professionals que intervenen en famílies des de diferents àmbits. Podeu consultar més detalls sobre les jornades i formalitzar la inscripció a castellavallès.cat/infanciaadolescenciaeducació.
L'informatiu del migdia.
Un Un total de 3.023 alumnes d'I3 a segon de batxillerat participen fins al 19 de febrer a la 13a edició del Barem Escolar que ha engegat justament avui. Aquesta iniciativa conjunta de la Guia Didàctica de l'Ajuntament i del Club Cinema Castellà del Vallès ha programat enguany un total de 20 projeccions que tindrà lloc en 6 setmanes de l'Auditori Municipal Miquel Pont i que comptarà amb l'assistència de tots els centres d'infantil primària i secundària de Castellà i per segon any també amb l'Escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall. En relació amb els alumnes de primària, un dels fins seleccionats és Herois. D'altra banda, per al cicle mitjà de tercer i quart de primària s'ha triat la pel·lícula d'animació Els misteriosos contes del Pomer. I pel que fa al cicle inicial, primer i segon de primària, la proposta escollida és El secret de la Mallarenga. Els alumnes de segon cicle d'educació infantil gaudiran de dos programes diferenciats. Els d'I5, d'Ernest i Celestín, contes de primavera, mentre que els d'I3 i 4 gaudiran un any més d'una selecció de curtmetratges del meu primer festival, una mostra anual de cinema que té lloc a diversos municipis de Catalunya, impulsada i coordinada per l'Associació Cultural Modivan. La sessió serà amenitzada per un animador que rep el nom de senyor Claqueta, que serà l'encarregat de convidar els assistents a puntuar els curtmetratges. Pel que fa a les projeccions a batxillerat i a l'ESO, les sessions seran dinamitzades, com ja s'ha fet en les 5 edicions anteriors del Bram escolar. Les pel·lícules escollides aquest any són, d'una banda, Soy Nevenka, que veuran els alumnes de batxillerat de l'Institut Castellà i l'Institut Puig de la Creu, així com l'alumnat de l'Institut de Jardineria i Agricultura, les Garberes. D'altra banda, La llengua de les mariposes, de José Luis Cuerda, es projectarà als alumnes de primer segon d'ESO. Finalment, l'alumnat de tercer i quart d'ESO veurà el 47. Cal destacar que aquesta darrera projecció forma part del projecte educatiu del cicle Gaudí, una iniciativa impulsada per l'Acadèmia del Cinema Català, que té com a objectiu principal apropar el cinema català als joves entre 14 i 18 anys, incentivant la cultura i la creació, així com la promoció del seu consum habitual. Tots els títols que es podran veure en aquest bram escolar permeten un treball educatiu a l'aula tant abans com després del visionat. Així, els centres educatius han rebut els dossiers pedagògics de totes les projeccions.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres qüestions. El president de Venezuela, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flores, van ser detinguts a principis d'aquest any pels Estats Units a través d'un ampli operatiu militar. De com han sortit al país, n'hem parlat amb el veneçolà José Antonio Jareño, que viu a Castellà des de l'abril del 2019. Jareño és tècnic comercial de professió i creu que el seu país ha anat a pitjor en els darrers anys.
La realitat és que ha ido a peor sempre, ¿ok? Venezuela es un caso que hay que estudiarlo desde muchos ángulos, digamos, porque el factor económico es principal y una de las cosas más evidentes es el problema inflacionario con respecto a la devaluación de la moneda, ¿ok? En Venezuela se le han eliminado ceros a la moneda en la medida que ha ido creciendo la valoración respecto al dólar y actualmente tiene 16 ceros menos que lo que debería tener. Que desde que comenzó el proceso de la llegada de Chávez al poder hasta prácticamente haberme venido de Venezuela, ya la moneda había sufrido esa devaluación. Y pues lógicamente es un indicador muy potente con respecto a lo que pueden ser el precio de las cosas.
Jareño considera que l'extracció de Maduro i la seva dona era un secret a veus i que suposa un primer pas perquè el país se'n surti.
Estava cantado, és un secreto a voces y lo habían dicho abiertamente. La idea era extraer a Maduro. Ahora, ¿cómo se iba a hacer y cuándo? Pues eso era lo que no se podía saber. Lógicamente, la forma en la que se da la extracción pues también deja muchas dudas y deja en cuanto a cómo llegaron a ese punto. Pero la realidad es que para todos los venezolanos creo que es una gran felicidad el hecho de saber que ya por lo menos un primer paso está dado, que es haber sacado a quien era el dictador o quien llevaba la batuta de todo ese movimiento chavista actualmente en Venezuela.
Al país de l'Amèrica del Sud no hi ha hagut, segons Jareño, cap revolta ni manifestació. Això sí, hi ha encara presència dels grups anomenats col·lectivos que poden tancar un carrer o una zona a la recerca de delinqüents o persones que busca el règim.
Que no ha habido ningún tipo de problema ni de... La gente sale a comprar y se mantiene en sus casas, básicamente eso. Están siendo muy comedidos en cuanto a la estancia en la calle, porque saben los peligros que hay con respecto a los grupos armados pertenecientes al gobierno y al chavismo, lo que llaman los colectivos, y lo que son los entes gubernamentales que también tienen estos organismos, digamos, de seguridad que llaman, que tienen grupos armados, lógicamente, llámese policía o llámese... Yeah. Pero la realidad es que hay un grupo, un par de grupos de ellos, donde que me tocó a mí verlos y vivenciar, incluso estar verlos en actuación, donde tú ni siquiera sabes quiénes son porque van completamente encapuchados, ¿ok? Y ellos paralizan de repente una zona, un urbanismo, una calle... Y paran a todo el mundo se tiene que quedar en sus casas, si tienes que salir, pues no puedes salir, porque ellos andan en búsqueda de alguien, de algún elemento delictivo o alguien que quizás sencillamente les dijeron que hay que buscarlo y...
Tot i aquesta extracció del president de Venezuela i la seva dona, el país continuarà sent chavista, segons Jareño.
Tiene que haber habido algún tipo de acuerdo para sacar a Maduro de allí y lograr en un lapso de tiempo... algún tipo de, bueno, algún tipo no, calmar al país, calmar a los puntos claves del país, no paralizar el país, que creo que es importante esto. ¿Por qué? Porque si tú sacas a Maduro, pero dejas el país funcionando con los chavistas y no hay ningún tipo de negociación, pues sencillamente lo que has hecho es quitar a uno que... Primero es un dictador, segundo, pues ya sabes que se basa en su extracción e imagen en lo que es decretarlo como un narcoterrorista, ¿ok? Y en eso creo que también han sido muy hábiles los norteamericanos porque, lógicamente, si se tratara de una invasión del país completa para adueñarse o para neutralizar cualquier foco del chavismo y sobre todo los grupos armados del chavismo, pues ya entonces creo que el procedimiento hubiese tenido que ser otro y solicitar ante el Parlamento o el Congreso norteamericano una aprobación para este tipo de operación.
Segons Jareño, el tema no és si és de dretes o d'esquerres i veure que hi ha certs líders mundials que tenen molt poder.
Lamentablemente hemos caído en la trampa de permitir ser divididos.
Ya. Yeah.
¿Entiendes? Uh-huh. Porque a estas alturas de la vida y de lo que se está viendo a nivel mundial, yo pienso que ya la gente debería quitarse esas máscaras de que si eres de izquierda o de si eres de derecha. Sencillamente darte cuenta de que hay gente que goza del poder a nivel mundial y tiene gerentes en distintos lugares del mundo para manejar ese poder del que gozan. Y hay otros que sencillamente alzan la voz para decir, oye, ya está bueno. No puede ser que porque ustedes estén en el poder tengamos tantas personas en tantos países que seguir sufriendo, que seguir viendo que todos los esfuerzos que se hacen apenas llegan para uno mantener a una familia o, ¿entiendes? A nivel económico sobre todo, que básicamente es lo que siempre ve el ciudadano de a pie, saber que llega o no llega a fin de mes. Y aquí se está viendo eso, se está viendo cómo mucha gente trabaja y con dos trabajos, incluso algunos hasta con tres, para poder medio llegar a fin de mes y poder alimentar a su familia.
Jareño no es veu tornant a Venezuela en un curt període de temps. Actualment hi ha 8 milions de veneçolans fora del seu país.
L'informatiu del migdia, a Esports.
I en esports, l'hoquei castellà perd per 1-4 enfront del Noia Freixenet i queda fora de la Copa Generalitat. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. Derrota dolorosa de l'equip grana que va perdre enfront de l'equip de la Noia i queda fora de la disputa de la Copa de la Generalitat després de tancar la primera volta caient a la cinquena posició. En futbol, victòria important de la Unió Esportiva Castellà enfront del Gimnàstic de Manresa i del bàsquet masculí davant de l'Alella, que el serveix per deixar l'última posició de la classificació. Victòries també del vòlei masculí, del futbol sala castellà i derrotes del bàsquet femení i el vòlei femení. I arrenquem, doncs, parlant d'hoquei i la derrota per 1-4 del primer equip que, com dèiem, es queda sense el premi de disputar la Copa de la Generalitat en caure a la cinquena posició. Tot i que hi ha una primera gran volta, de gairebé sempre en les primeres posicions, aquesta derrota es fa caure fora de les primeres quatre posicions que donen accés a aquesta competició. El Noia Freixenet no va donar opció sobre la pista i van aprofitar-se del rendiment grana per golejar i treure-li la segona posició als de Fiti. Muriol García, de nou sobre el terratzo del Dani Pedrosa, gairebé recuperat de la lesió que l'ha mantingut lluny de les pistes durant 2 mesos, l'Hoquei Club Castellà ja era conscient que el Noia no seria un rival fàcil. Després d'una situació d'aturada de 22 dies i amb jugadors sortits de lesions i sense ritme de competició, una final d'aquesta mena era jugar amb foc, un foc que va cremar els castellanencs des de bon començament i que va fer volar l'objectiu de la classificació per la Copa. Els vermells van colpejar en els primers 5 minuts amb gol de Gerard Montserrat, qui seria un dels principals protagonistes del partit. El castellà no veia per on venia el joc directe del rival, amb molts forats en defensa i una marxa menys en l'alt ritme imposat pels de Pau Romagosa. Tot i això, van aguantar 15 minuts més fins que Montserrat va fer el 0-2 abans del descans. A la tornada, Montserrat va signar el seu hat-trick, enfonsant definitivament els locals amb Pau Andreu certificant la victòria amb el quart en els primers 5 minuts. El gol de l'honor va arribar a 7 minuts al final de la mà de David Ramírez, però el Noia no va deixar temps de reacció als locals, que trenquen una ratxa de 5 victòries consecutives en el pitjor moment. Aquestes són les conclusions del tècnic Fiti després del partit.
Sabia que no arribàvem en el millor moment. Al final era un partit que jo recuperava lesionats, recuperava jugadors que no tenen el ritme de competició i costa molt competir aquests partits. Quan jugues entre els 6 primers de la classificació has de jugar un partit molt seriós, has d'estar molt concentrat i tenir molt de ritme. Ells han vingut, jo ja ho sabia, abans de Nadal, venien de moltes jornades sense deixar-se escapar cap punt, venien amb resultats molt positius, molt bons, amb una confiança brutal i amb un ritme que ja s'ha vist a la pista. Jo crec que ells han tingut més ritme, les ocasions jo crec que bastantes més i més clares que nosaltres, i és veritat que al final doncs, ens ha passat molt això, el pes aquest no hem pogut. Jo he intentat moure la banqueta, però al final doncs, els jugadors que he hagut de moure venen de 2 i 3 mesos de baixa i falta ritme de bola, ritme de competició, i això és el que té. Aquests partits no pots perdonar. Si perdones, doncs la pagues. I al final el resultat jo crec que és just. Al final són mereixedors, vull dir, jo crec que es mereixen de sobres la victòria i bueno, i gaudiran de la Copa i nosaltres haurem de corregir i nosaltres el que haurem de fer és valorar tot aquest partit, recuperar els jugadors òbviament que no estan en forma, que estan des de fa 3-4 mesos parats i tornar a treballar i aixecar el cap. No ens queda una altra.
El tècnic valora també la il·lusió dels seus jugadors per a poder disputar la final a 4 de la Copa de la Generalitat, que finalment no serà així.
Sí, la veritat és que tots tenim molta il·lusió, però potser ens ha faltat un puntet de realisme, no? Al final la il·lusió la portem tots, la teníem tots, volíem aquesta Copa, perquè a més la volíem competir i fer-ho bé. Però, noi, al final els partits són 3 punts, el Noi ha merescut guanyar-lo i som mereixedors de jugar aquesta Copa. Ens escalda molt, però, bueno, com els he dit a l'equip, no estem en el millor moment, l'hem de recuperar i pensem que ara comencem la segona volta. Ens queda tota la volta i és molta lliga encara. Aleshores, ja s'ha vist que aquí guanyes un partit i et poses a dalt, empates o perds i vas a 4 llocs de cop. Aleshores, això és el que té aquesta categoria. És molt complexa, molt complicada, molt dura i bueno, sabem això, que ens queden ara mateix doncs, 13-14 partits per intentar mantenir-nos entre els 4 primers.
L'equip rebrà aquesta setmana el Club Petit Taradell per arrencar la segona volta de la competició, un rival al qual va superar per 4-5 en l'arrencada de la temporada. I en futbol, la Unió Esportiva Castellà torna a la senda de la victòria després de superar per 2-0 el Gimnàstic de Manresa i continua en quarta posició del grup 2 de Primera Catalana. Els de Juan Antonio Roldán van saber dominar el partit enfront dels manresans amb gols de Pau Fernández als 6 minuts de joc i de Pere Belmonte al 80, aconseguint trencar la ratxa de 3 partits sense perdre del Gimnàstic, que suma la tercera derrota de la temporada. Amb el 2-0, els blanquivermells han estat l'equip que ha aconseguit una renda més alta de gols enfront dels manresans, que només han rebut 9 en tot el curs. Només el Turó de la Peira va ser capaç de fer 2 gols, però en aquest cas el resultat va ser de 2-1. Juntament amb el Singerlin, són el conjunt menys golejat de la categoria, mentre que els castellanencs són els segons màxims golejadors amb 28 dianes per les 30 que porta l'Igualada. El Castellà continua la part alta de la taula, en quarta posició, a només un punt de la segona i a 10 del Singerlin, que continua en pas ferm en el lideratge de la categoria. I en bàsquet, victòria per fi del masculí del Club Bàsquet Castellà, que va superar per 55-52 el Bàsquet Alella en el retorn a la competició. Els de Jaume Prat trenquen una ratxa de 5 derrotes consecutives i deixen també el fanalet vermell de la categoria 4 jornades després. El Puigverd tot va anar rodat i els groguinegres van dominar durant els 40 minuts, guanyant 3 dels 4 períodes, però patint en l'últim minut després d'un triple en els últims segons dels del Maresme. Aquestes són les paraules del tècnic Jaume Prat parlant del partit i sobre les dificultats que estan passant.
L'Alella era un dels talents, els 4-5 equips de dalt, per tant era un bon equip i res, vam aconseguir doncs treure un partit important per nosaltres, a veure si aconseguim estar on volem estar. Aquest any ha sigut un any difícil amb el tema lesions, no hem tingut continuïtat de 5, 6, 7 jugadors i un parell de lesions de llarga durada ens està costant molt, sobretot el treball entre setmana, que no podem treballar en condicions. I respecte al partit, doncs això, vam plantejar diverses defenses alternatives, els jugadors van estar concentrats per aplicar-les totes i vam aconseguir travar un equip que fa 70 i pico punts, doncs els vam deixar amb un marcador no molt baix i això ens va ajudar doncs, a endur-nos un partit important.
L'equip és ara penúltim amb un balanç de 3-9 pel davant del Santa Coloma B amb un partit menys, rival amb el qual s'enfrontarà aquesta setmana. Pel que fa al femení, les de Xavi Revilla, tot i sortir amb bona actitud i amb ganes de guanyar el primer partit de l'any, van acabar caient per 55-46 enfront del Club Bàsquet Igualada. Tot i mantenir-se dins del partit en tot moment i arribar al període definitiu amb empat a 44 al marcador, un parcial d'11-2 va declinar la balança per les locals, que les avancen en la classificació, fent caure la 8a plaça a les de Revilla. I en futbol sala, victòria per obrir l'any del futbol sala castellà de Borja Burgos, que va superar per 3-4 el Racing Pineda, un rival que es va complicar més de l'esperat. Els taronges trenquen la dinàmica de 3 partits sense victòries, on només havien sumat 2 punts dels 9 possibles, tot i mantenir-se en la part alta de la taula. A Pineda de Mar van ser els de Burgos els que van obrir el marcador, però 3 minuts després es van trobar amb l'empat local. En l'inici de la segona, 2 gols dels del Maresme van deixar el 3-1 al marcador, però la ràpida reacció taronja va impedir la derrota amb 3 gols seguits, l'últim a segons del final, que els va donar la victòria i els 3 punts. Els de Burgos continuen en 5a posició sense despenjar-se de la part davantera de la taula. I acabem amb vòlei, la victòria al tie-break del sènior masculí que va superar per 2-3 a l'Acadèmia Voleibol Barcelona en el 5è set. Els de Marllames sumen 2 punts vitals que els permeten quedar només 2 del lideratge a 4 jornades d'acabar la primera fase. En el mateix grup, l'equip B continua sense puntuar després de caure per 3-0 davant de les Panteres Grogues. El femení també va perdre per 1-3 davant del Jars Mundet B i es mantenen en penúltim lloc de la classificació.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
L'Ajuntament ha activat el conjunt d'ajuts fiscals i altres ajuts econòmics corresponents a l'exercici del 2026 adreçats tant a la ciutadania com al teixit econòmic local per afavorir la justícia local, donar suport a les famílies i incentivar determinades pràctiques socials, ambientals i econòmiques. El paquet d'ajuts s'estructurarà en 3 blocs, bonificacions i reduccions d'impostos i taxes municipals adreçades al conjunt de la ciutadania, la convocatòria de subvencions per a persones amb escassa capacitat econòmica i famílies monoparentals i, finalment, ajuts fiscals i altres mesures de suport adreçades a empreses. Tota la informació detallada sobre els ajuts fiscals i les subvencions es pot consultar al web castellavallès.cat/ajuts econòmics. El Club Cinema Castellà Vallès ha fet una donació de 180 pel·lícules en format DVD i Blu-ray a la Biblioteca Antoni Tort amb l'objectiu d'ampliar i enriquir el fons audiovisual de l'aquest equipament municipal. L'entrega del suport es va fer el dia 2 de gener en un acte en què la presidenta del Cineclub, Montse Rodríguez, va lliurar la col·lecció a la directora de la Biblioteca Antoni Tort, Carme Muñoz. La donació inclou una àmplia selecció de cinema europeu i internacional amb una presència destacada de títols projectats al llarg dels anys pel Cineclub Castellarenc. El conjunt dels fons donat està format per 133 títols diferents, molts dels quals han estat programats en sessions de Cinefòrum a la Mostra de Cinema Bram i la Bram Escolar. En total, 112 d'aquests títols han estat projectats pel Cineclub, fet que comparteix la donació en un reflex directe de la seva trajectòria i de la seva línia de programació. Posem el punt final informatiu d'avui dilluns 12 de gener del 2026. Ens acomiadem el que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, control tècnic, Albert Sant Andrés, els esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més que acabeu de passar una molt bona tarda.